Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El deliri
de Martina Codina
i Paula Robledo.
Un programa de tot
i de res.
Cultura, música,
molta opinió, alguna barrabassada,
dia a dia
i sobretot deliri.
Comencem!
Hola, hola, bona tarda.
Hola a tothom.
Avui ens estrenem aquesta temporada.
Benvinguts a tots al Deliri.
Un programa que, com diu la introducció, protagonitzem jo, Martina Codina.
I jo, Paula Robledo.
Aquest programa pretén informar, entretenir, fer companyia, divertir-nos i experimentar.
Sempre, sempre, cada dilluns...
Cada 15 dies.
Cada 15 dies... Repassarem una miqueta l'actualitat i així començarem amb unes notícies.
Exacte, fent una mica de periodisme, eh? Tampoc ens passem. Llavors abordarem un tema central i acabarem el nostre programa amb seccions permanents, que més endavant us explicarem.
Com, per exemple, la barrabassada del dia.
O els memes de Facebook. Així com tres recomanacions.
Un llibre, una pel·lícula o bé una sèrie i acabarem amb una cançó.
Just és així. Comencem. Paula, fes-nos una mica de periodista i parla'ns de l'actualitat d'avui.
Bueno, pel que fa a la música, no sé si l'haureu sentit, però aquest estiu ha estat sonant molt la cançó de La Marina està morena, del grup Figaflaues. Aquesta cançó ha estat entre les top 10 més escoltades de Spotify a Barcelona, superant el Coti per Coti de l'any passat.
Probablement això és fruit de l'efecte TikTok, no?
Sí, s'ha creat un trend que ha sigut molt viral a les xarxes. A tu quina t'ha agradat més, Coti per Coti o La Marina està morena?
Probablement La Marina està morena, perquè darrerament estic fent bastant boicot als tiets, de manera no voluntària, però se'm van fer molt pesats l'any passat i ara ja m'he acostumat bastant als Figaflaues. Malgrat això, he de dir que el fet de sentir 6 vegades al dia La Marina està morena m'està fent avorrir-la una barbaritat.
Sí, aquesta popularitat fa que soni massa, inclús.
Sí, com la de la Karol G.
Si antes te hubiera conocido.
Just aquesta.
Sí, també és molt popular.
I a nivell musical, què més tenim?
A nivell musical, podem destacar que la cantant Katy Perry ha gravat el seu últim videoclip al campus universitari de la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona, aquí a Bellaterra. I si mirem el vídeo de la cançó que s'anomena I'm His, He's Mine, podem veure un cartell que diu UAB i hi ha molta gent d'aquí de Catalunya que s'ha adonat d'aquest petit detall.
Molts estudiants que fa una setmana o fins i tot avui han començat la seva etapa universitària, no?
Així és. Aquesta cançó va ser estrenada el divendres.
I com va, de visualitzacions?
Es veu que va bastant bé, però no és perquè surti la UAB, sinó perquè la Katy Perry, aquesta cantant, és molt famosa als Estats Units.
Molt bé. I aquest cap de setmana, a nivell musical, també destacaríem, sobretot, la Mercè, no? De Barcelona.
Sí, aquest cap de setmana celebra la Mercè amb molts concerts gratuïts a l'aire lliure, com per exemple Figaflaues, que l'hem anomenat abans.
Ja t'ho he dit que ens els trobem fins a la sopa, eh?
També, pel que fa a la Mercè, hi ha molts espais i museus que ofereixen activitats gratuïtes per la gent. Per exemple, la Sagrada Família o el Cosmocaixa, que són molt coneguts, o al Museu de la Xocolata, qui sap, no? Potser ens ve de gust una mica de xocolata aquest cap de setmana.
Sempre va bé. Un trosset de xocolata. Tampoc ens passem, perquè llavors la xocolata és aquells aliments que et posen molt nerviós. Però...
Podríem comparar la xocolata amb La Marina està morena.
Una alegoria una mica estranya, també t'he de dir.
Bueno, seguint amb la cultura, si a algú li ve de gust anar al teatre, ha arribat a Barcelona l'obra Jauria, concretament al Teatre Goya. Això és una ficció que tracta sobre un cas molt tràgic, però que va marcar un abans i un després a la nostra societat.
Relacionat amb quin tema?
Sobre un abús sexual.
Que trist que s'hagi de fer una obra explicant aquest tema tan pelut.
Vale. Pel que fa a l'esport... Bueno, suposo que tots els nostres oients ho sabran, però ahir va jugar el Barça a Montilivi contra el Girona. Va guanyar 1-4. Aquesta victòria a Blaugrana els segueix posicionant com a líders de la Lliga. Podríem destacar el doblet de Lamine Yamal i també els gols de Dani Olmo i Pedri. I com a dato, així una mica curiositat, era el partit número 100 de Robert Lewandowski.
Per molts anys, company, doncs.
Felicitats.
I què més del Barça?
Seguint amb el Barça, podem destacar que ahir el Barça de bàsquet va ser campió de la Lliga Catalana.
Oh, molt bé.
Aquest és el primer títol de la temporada, bueno, esperem que no sigui l'últim, i també el primer títol del nou entrenador, el Joan Peñarroya.
Contra qui va ser, perdona?
Contra el Baxi Manresa, un equip també d'aquí, de Catalunya.
D'Albes, no?
Bueno, clar, sí, era de...
de la Lliga?
La Lliga Catalana.
Està bé, això. I fins aquí l'actualitat de la mà de la nostra font de confiança, el 324. Moltes gràcies, Paula, per aquesta professionalitat periodística.
Un plaer informar els nostres oients.
I ara us volem donar la benvinguda a aquest primer programa d'una manera una mica especial. I jo, que sóc terriblement fan de Manel, vull fer una cançó que es diu Benvolgut.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut, i en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix, heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral, i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I que simpàtics que se'ls veu, i quin mal devia fer, i m'ho imagino, ho intento, i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei tot trontoll. I un segon, quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom, però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps, que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant, i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat, amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena, no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans, seguint-li la columna vertebral. Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar. Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo que estava esperant. Benvolgut, ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-me esperant. No haver-te emplenyat massa, no haver semblat un boig, que la força ens acompanyi. Adéu, fins sempre, sort, per si un dia ens creuem. Ja em disculpo que em conec, faré d'home seriós, esperaré darrere dret. Mentre tu li fas brometa, veig que ara els busques alts. Mentre tu et reivindiques com molt més elegant, farem adéu i marxarem, i ell em dirà que t'ha vist vell, i pas a pas ja estaràs tan lluny com el cretí que abans d'entrar a història li tocava el cul arrambant-la contra els arbres del costat d'un institut. Ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat si entre els
matolls, sortim tu i jo dient ei, aquí els senyors estem esperant. Xicots, aneu fent lloc, que estem esperant.
Quina gran benvolguda amb aquesta cançó, Martina?
Home, és l'himne de Catalunya, m'atreveria a dir. Vale, i ara us hem preparat una petita activitat que consisteix a analitzar les cançons de Manel, perquè molts dels seus fans o persones que escolten Manel tendeixen a pensar que són gairebé jeroglífics, que no es poden comprendre les cançons de Manel. I per això m'agrada analitzar-les en profunditat. Però què creus que explica la cançó de Benvolgut?
Aviam, ara em poses una mica en una situació complicada. És la primera vegada que escolto aquesta cançó, però he estat molt atenta. M'atreviria a dir que és la parella d'una noia que li escriu aquesta carta a l'ex, pot ser?
És molt correcte. Ja pots estar ben contenta perquè aquest és una anàlisi bàsica que cal fer per entendre aquesta cançó i que moltes persones no arriben a interpretar mai. Vale, jo ara, que em permeto considerar un expert en Manel, principalment perquè he fet gaire el treball de recerca d'aquest grup català que tant estimo, em disposo a explicar-vos una mica aquesta cançó que m'agrada tant. Vale. Com molt bé la meva companya Paula, Benvolgut és una cançó que relata, de fet transcriu, la carta de benvinguda que fa la parella actual d'una noia a l'exparella d'aquesta. Es presenta. Per què? Perquè no han tingut mai l'oportunitat de conèixer-se. És a dir, un sap de l'existència de l'altre, però no s'han vist mai personalment. I aquesta parella actual treu la valentia, no sé de quin lloc, escriure una carta a la seva exparella, de la noia, vull dir, eh? I com ho veiem, tot això? Molt bé, doncs, per començar, la cançó diu: malgrat que no hem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat d'això que us deia ara, de que tots dos saben qui és l'altre, però mai s'han arribat a conèixer. I llavors diu: què hi faré, covard de mi, no és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Aquesta frase és tan sumament important en aquesta cançó, per què? Perquè ens està explicant com la parella actual de la noia està cansada d'escoltar a ella parlar-li tota l'estona de la seva exparella, que diu: què hi faré, covard de mi, no és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Està fins als nassos de sentir-la a ella parlar d'ell, de l'ex. Llavors també li diu: vostres són les promeses que ningú ja complirà, insistint en el fet que l'ex i ella ja no són parella, que ho superi, que passi pàgina, perquè ara ja està amb ell. Posem que la noia es diu Clara. I la parella actual com li podem dir?
Es diu Marc.
Vale. I l'ex?
Xavi.
Vale. Doncs el Marc i la Clara són parella ara mateix. I el Xavi és l'ex, que certament hi podem veure una mica de rancúnia des del Marc al Xavi, que era l'ex, vale?
Bueno, li té una mica de ràbia, no?
És que no volia dir així tan dur, però jo crec que sí. De fet, gairebé tothom acostuma a odiar l'ex de la seva parella actual. Bé, això també és una afirmació una mica general, eh? Hi ha altres que es porten molt bé, però mira, cadascú sap les seves coses. Llavors, insistint en aquest sentiment de dir que l'home actual, el Marc, està fins als nassos de sentir parlar del Xavi, perquè ja ho diem que no és el seu tema preferit cada tarda, llavors també diu, enfatitzant això, que vos, que el veu en discos que al final no es van dur. Per tant, podem deduir que l'ex i la Clara van viure junts en un pis que segurament era de propietat o de lloguer de la Clara, i que ara en aquest pis hi viu la Clara amb la seva parella actual. I què passa? Que la parella actual, el Marc, troba discos que abans eren d'en Xavier. Vale, pot ser que sembli un embolic, però és que s'ha d'anar molt a poc per entendre cada petit detall d'aquesta frase. Perquè quan jo era petita, que la meva mare em posa aquesta cançó al cotxe, perquè això de ser fan de Manel ve de família, no entenia absolutament res. Però clar, què li demanes a una nena de 10 anys que entengui aquesta cançó, que jo trobo bastant enrevessada? En qualsevol cas, la parella actual troba en el pis, primer, la seva dona parlant del seu ex, troba discos i troba també una foto. Una foto en què es veu a ell, el noi, l'ex, assenyalant un absis romànic d'una catedral. I llavors també se la veu ella i es veuen com són una parella i són joves i forts. I senten l'eternitat al seu davant perquè potser se la van prometre, potser tenien idea de casar-se'n algun dia, però que no ha arribat a ser perquè es van separar. I llavors, diu, la parella actual diu: i quin mal devia fer, m'ho imagino o ho intento i t'asseguro que et comprenc, encara que avui, sense remei, tot trontolli un segon quan un amic, amb bona fe, pronuncia el vostre nom. Què passa aquí, Paula?
Aquí està passant que en algunes ocasions la Clara, amb els seus amics, també parla del Xavi.
Exacte. Llavors, quan els seus amics treuen el tema del Xavi, l'ex, recordem, perquè amb tants noms ens farem un lío, la parella actual, el Marc, se sent malament, perquè veu que no només la Clara no ha estat capaç de superar-lo, sinó que els seus amics també el tenen present al cap. Llavors, és una situació força incòmoda per tots plegats. I llavors em salto bastanta part de la cançó, perquè no em vull tampoc entretenir massa, i diu... Al final, bueno, més o menys al final, diu: ai, benvolgut, que estrany si un dia et van fer mal el meu amor, la meva sort, les meves mans o el meu dit resseguint-li la columna vertebral.
Uau.
Ah! I és aquí on entra la meva teoria, de potser ja que m'he flipat moltíssim, però jo penso que en algun moment la parella actual de la Clara, el Marc, qui escriu la cançó i qui li canta la seva, a l'ex, el Xavi, va ser en algun moment amant de la Clara. Això pot ser, això no ho he verificat de
cap... Vale, sí. Per això el Xavi li va fer mal, no?
No sé, jo no ho he verificat, això ja és opinió absolutament, o sigui, no estic dient informació de res. Però aquí diu, això quan he dit: ai, benvolgut, que estrany si un dia et van fer mal el meu amor, la meva sort, les meves mans, o el meu dit, resseguint-li la columna vertebral. Podria interpretar-se com a man, que és com jo vull pensar, perquè així és més... hi ha més contingut, no, diguem-ne? Però també podria ser una persona normal, perquè l'ex va patir, evidentment, que la Clara se n'anés amb una altra, malgrat haver-ho deixat, però sempre fa mal que la persona que estimes o que has estimat amb bogeria, doncs avanci, però clar, la vida passa i les coses continuen. I ja arriben al final. Com jo mateixa, el Marc es va acomiadar dient: benvolgut, ho deixo aquí, sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-me esperant no haver-te emprenyat massa, no haver semblat un boig. Realment és una mica de boig escriure una carta a l'ex de la teva parella.
I sense conèixer-el de res.
De res. Només havent sentit a parlar d'ell, que ja és molt, també.
Bueno, el sent de la Clara, dels amics, de tothom.
Dels discos, de les fotos. Està present, és com... És que no vull fer la comparació, però és unipresent gairebé. I llavors diu: per si un dia ens creuem, ja em disculpo que em conec, faré de mà seriosa, esperaré darrere dret. Mentre tu li fas brometa, veig que ara els busques alts, mentre tu et reivindiques com molt més elegant. Vale, llavors, aquí al final, el protagonista, el Marc, planteja una situació hipotètica en què es troben tots tres, la Clara, el Marc i el Xavi, és a dir, la noia, la parella actual i l'ex. I és aleshores quan la noia i l'ex es saluden, però la parella actual fa com un pas enrere, es queda en un segon pla i permet que ells dos se saludin i ell no, simplement queda una mica enrere. Per què? Perquè potser fruit de la vergonya, de la timidesa, no ho sé, no ho podria assegurar. I llavors, i això de farem adéu i marxarem i ella em dirà que t'ha vist vell i pas a pas ja estaràs tan lluny. I aquí vull fer moltíssima importància. Vale, en aquest últim paràgraf, Paula, és molt important que hi prestis moltíssima atenció. Per què? Perquè aquí és on es veu clarament el sentiment de desesperació o esperança, no sabria dir, de la parella actual de dir que, per favor, Xavi, que és l'ex, desapareix ja d'una vegada de la vida de la Clara, perquè ara em toca a mi, és el meu torn. I per això al final insisteix tant en el fet d'esperar, en aquest verb que de vegades se'ns fa pesat, perquè ve a dir això, no? Que diu: farem adeu i marxarem, i ella em dirà que t'ha vist vell, i pas a pas ja estaràs tan lluny com el cretí que abans d'entrar a història li tocava el cul, arrambant-la contra els arbres del costat d'un institut. Això és el que ell desitja, la parella actual desitja, que l'ex estigui tan lluny com aquells companys d'institut que un dia també van rondar la Clara. I llavors diu al final: ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat si d'entre els matolls sortim tu i jo dient: ei, que aquí els senyors estem esperant. I aquests senyors són la parella actual i l'ex, que els hi diuen als nens adolescents, o sigui, és un flashback, tornem enrere, que poc a poc, i bona lletra, perquè quan vosaltres es jugueu a quedar amb la Clara, que potser és un amor adolescent o el que sigui, vindrà primer l'ex, que és el Xavier, i llavors vindré jo, el Marc, que tothom tindrà el seu torn i que totes les coses arriben. Xicots, aneu fent lloc, que estem esperant.
I així acaba aquesta gran cançó.
És una cançó magistral, és que és la millor cançó que hi ha.
I està molt bé per fer una benvolguda, no?
I tant, una bona benvinguda. A mi m'agradaria que em rebessin així. I també m'agradaria molt ser tu ara mateix per haver-la escoltat per primera vegada a la meva vida i poder-la analitzar de zero.
M'ha agradat molt, sobretot, la interpretació. M'has ajudat com a entendre realment què vol dir Manel amb aquestes paraules.
Molt bé, Paula, estic molt contenta que t'agradi. Vale.
Comencem, no?, amb el tema d'avui.
Exacte. Un cop hem arribat a l'equador del programa, que portem uns 20 minutets d'aquest primer episodi pilot, abordarem, per fi, el tema central d'aquest capítol. I quin és, Paula?
al final de les coses.
Caram, tu.
Concretament, al final de l'estiu.
Evidentment, perquè estem a setembre, a punt de tocar la tardor, perquè avui és dia 16 i la tardor comença el 21, si no m'equivoco.
Sí,
just.
Vale. Això crec, sí.
I com podem acomiadar l'estiu de la millor manera?
Amb aquest temazo també de Figaflaues, evidentment, que no s'acabi.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. Després de mil històries, al setembre ens hem plantat. I és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no s'acabi. Que no s'acabi l'estiu. Hi ha voltant de francesos que van liar-la, que pen de la gent agafats de la mà i em diu anem-nos a banyar. I l'aigua és salada,
l'aigua és salada,
i et veig tan dolça,
tan dolça,
i m'acosto a la teva galta i ho dius tot amb la mirada. Que no s'acabi. S'acabi l'estiu. L'estiu. Sota la lluna prendiendo sativa, sobre la panxa mi poso una petxina i t'enyoro tant. Sé que s'està acabant. I allà
Que no s'acabi de Figaflaues, una gran cançó amb la que ens podem sentir molt identificats.
A mi m'agrada fer conèixer l'Ernest, que per cert és el tècnic de so d'aquest programa, que el tenim aquí a la peixateria, bueno, la peixera
Peixero.
Es diu.
Sí.
Posant música. De fet, aquesta cançó, nosaltres, la Paula i jo, hem tingut la sort d'escoltar-la en directe diverses vegades.
Sí, l'hem gaudit molt. L'hem gaudit molt.
Home, el Canet va sonar i la gent la va viure, eh?
Però és diferent escoltar-la quan estàs a l'estiu i quan ja ha acabat l'estiu.
Molt correcte, el sentiment és absolutament diferent.
Sí, molt. Ara l'escoltem fins i tot amb nostàlgia, no?
Sí, perquè ara ja nosaltres, que hem viscut el nostre estiu de segon de batxillerat, ens afecta de manera especial, no?, aquesta cançó, perquè no només hem posat final a aquest estiu, que ha estat molt especial, sinó també al curs de segon de batxillerat, a l'escola i a tot això en
els
general.
Els companys...
Els professors, les classes, tot en general.
L'etapa més infantil, no?
Bueno, adolescent, no? També,
adolescent.
Perquè si em considero una infant quan tinc 18 anys, anem malament, eh?
Ara ja ens sentim més adults, anem a la universitat.
Sí, de fet, jo avui he començat el meu primer dia. Els meus companys de la Universitat de Barcelona hem començat avui i estem molt emocionats, em
a
sembla,
tot,
en general.
Sí.
Sí. Vale, abordant el nostre tema un dels nostres temes preferits, perquè la Paula i jo, quan no estem aquí al programa, parlem sovint del final de les coses.
Els finals.
Sí, en general. Així com els principis també m'agraden molt, els finals ens agraden especialment.
Bueno, de vegades agraden, de vegades no.
No, però ens agrada parlar-ne, això sí.
Sí.
El fet en si no és gaire agradable, perquè a mi no m'agrada posar final a la meva infantesa, ni a l'escola, ni a una activitat que m'agrada molt, no. Però és un tema que dona molt de si. I ara parlarem especialment del final de l'estiu. Com l'has viscut tu, Paula?
Jo he viscut un estiu molt complet, sobretot perquè ha estat molt llarg. Jo, de fet, encara estic de vacances, per tant, no s'ha acabat del tot el meu estiu.
Quin dia comences, la uni, tu?
25.
Caram, sí que l'has allargat, no, aquest
sí.
Estiu?
Sí, que no s'acabi, que no s'acabi.
Home, és que, de fet, vam començar vacances el dia 6 de juny, que vam acabar la selectivitat. Una experiència també bastant remarcable, a mi
m'agrada. Jo, el dia 6, em vaig sentir tan alliberada.
I una mica buida, no?, fins i tot. Perquè, hosti... Portàvem moltes setmanes insistint en aquell examen en què ens ho jugàvem, molts ens ho jugàvem tot.
És tot un curs preparant-se per després, pim-pam, en 3 dies...
Fora, exacte.
Sí, però després va començar el nostre estiu.
Vale, ara parlarem especialment de l'estiu de segon de batxillerat, en majúscula, com a títol.
És un estiu que te'l pinten com espectacular i nosaltres el volem desmitificar, potser... Sí. Dir-vos una mica com és la realitat, no? Perquè potser està una mica idolatrat aquest estiu.
Sí, o almenys com ho hem viscut nosaltres, que no sé com ens esperàvem, almenys jo, no?
Com ens esperàvem, no vol dir que no hagi estat molt bé,
exacte.
Però no ha estat tal i com ens ho pintaven.
Sí, perquè molts parlaven de festa, dormir, festa, dormir, festa, dormir, festa...
Fer vida de nit.
Tot el dia.
Bàsicament.
Quina contradicció, eh? Bueno, i nosaltres no l'hem viscut ben bé així, pràcticament perquè hem estat voltant molt amb la família...
Sí, ens ha agradat fer temps en família, que també ho trobàvem a faltar.
Sí, després de tot el curs, companys, tot el dia, estudiem tot el dia...
Ens hem endinsat molt en els estudis.
Sí, potser una mica massa i tot, eh? Poca disbauxa.
Sí, sempre ja. Bé.
I això?
Bueno, nosaltres hem gaudit l'estiu, vam començar anant de viatge.
Anant del viatge a final de curs, és veritat.
També això està una mica mitificat, no?
Quants mites, no, en general?
Nosaltres ens ho vam passar molt i molt bé. Vam anar juntes, evidentment.
Sí, a Milà, a Itàlia. Un país que ens agrada molt, no només per la pasta.
No només per la pizza, no només pel gelat. De fet, el menjar va ser el que menys ens va agradar, potser.
Vam anar bastant en un viatge aquest d'adolescents... No, almenys nosaltres no vam tirar gens per restaurants de luxe, ni molt menys, sinó que més aviat una pizza margarita i endavant, i si et sobra per sopar, sabeu?
Però molt bona també,
sí,
la pizza.
Home, és italiana, vull dir, què t'esperes, no? És una d'aquestes congelades que no t'ha gustat res. Que, si us agrada, endavant, eh? Nosaltres només diem opinió.
I com que nosaltres no som gaire de discoteques, vam sortir una mica a l'aventura per allà, per la ciutat.
Exacte. Una ciutat que tenia força vida nocturna que nosaltres vam descobrir ja cap als últims dies que estàvem allà. I que vam estar voltant per... On era aquella zona?
No sé.
La zona moderna de Milà. Bé, i vam trobar allà per casualitat...
Molta joventut.
Sí, però no de la nostra edat, potser una mica més gran, fins i tot.
Sí.
Sí, doncs allà vam trobar, però per pura casualitat, un bar en què sonava música espanyola, reggaeton, d'aquest antic, que ens agrada tant.
Sí.
I com si ens hagués... Jo què sé... Com es diu, en xi...
Ostres, no sé a quina paraula et refereixes. Bueno, aquell bar ens cridava, no?
Sí, com un cant de sirena vam entrar en aquell bar i mira, doncs ens vam posar a ballar, a cantar, a conèixer gent italiana i espanyols també perquè sabien parlar.
Clar.
Uns eren de fet de Llatinoamèrica, em sembla que em van dir.
I a sobre ens van deixar posar nosaltres la música, vull dir, vam posar de tot.
Vam posar el Coti per Coti, de fet.
Vam posar Coti per Coti
a Milà. I
vam
ballar una sardana a Milà, és que...
Olé.
Home, se'ns va fer aquest reconeixement.
Sí.
Bé, doncs això, el viatge de fi de curs, és cert que cada persona el viu com vol, eh? Perquè molts alumnes tendeixen més per una banda, bueno, per una vessant més festiva, més de... Com es diu allò?
Alcoholitzada, fins i tot.
El MIF, no?
MIF, sí.
Sí, allò que es fa a Mallorca, aquell festival que és sortir cada nit i durant el dia a dormir, perquè, clar, d'alguna manera s'ha de recuperar l'energia i el temps perdut, no, dedicat a la nit, diguem-ne.
Invertit.
Invertit, just això. I d'altres prefereixen, bueno, opten més per un viatge a nivell cultural. Bueno, hi ha possibilitats
per
tot.
Persona.
El que nosaltres sí que vam trobar a faltar potser és que no es fes, almenys a la nostra escola, un viatge de tot el curs junt, perquè nosaltres ens van donar l'oportunitat de fer-ho, però al final, per votació, per democràcia, no va sortir prou vots per fer això, i llavors cadascú va organitzar el seu petit viatge per separat.
Però no va haver-hi un comiat
com
conjunt.
A tal, exacte.
Vam tenir la graduació, evidentment, però ens ha faltat aquest comiat de tots.
Exacte, no vam tancar aquell cicle de la manera que nosaltres creiem oportuna, però...
Bueno, tot i així, Milà va estar molt bé.
Sí. I a partir de Milà el nostre estiu ha anat escalant, com suposo que ha fet el vostre també.
Sí, bueno, hem fet altres plans, també amb la família, altres viatges...
I amb amics. Sobretot volem destacar especialment la nit de Canet Rock, que per nosaltres és l'esdeveniment de l'any, en majúscules.
Sí.
I que aquest any, evidentment, repetirem perquè és el 2025, és
aquest
un any maco.
Aquest any hem viscut el desè aniversari de Canet.
També és veritat. Molt especial per tots nosaltres.
És una de les nits més especials de l'any. Jo la descriuria com a màgica.
Sí. Home, el fet de veure sortir el sol és que estem allà gairebé més de 12 hores només escoltant música i cantant i rient. És que
sí.
És perfecte.
Gaudint.
I sí. A més, és el tret de sortida de l'estiu, perquè es fa a principis de juliol.
La primera setmana, em sembla.
Exacte.
Sí. I després vam seguir amb una miqueta més de festa i...
I poc més. Llavors ja va anar cadascú per lliure.
Sí.
I aquí és on volem dir això, que clar, ens havien explicat aquest estiu de segon de batxillerat com, uau, tot el dia festa, amb una vall,
amics, els amics,
tot el dia. I nosaltres, potser ja és cosa nostra, que pot ser també,
bueno,
eh?
Sí.
L'hem fet més a nivell familiar, diguem-ne. Ha estat just ara, a finals de l'estiu, en què l'hem enfocat més cap als amics.
Exacte.
I per què?
Perquè ha arribat la festa major, bueno, l'etapa de les festes majors.
Exacte,
en general.
Perquè és una etapa, etapa sí. Directament.
Podríem dir que la resta de les vacances l'hem passat amb la família, desconnectant i descansant, que ja ens feia falta, i quan hi hem desconnectat, hem anat a la festa.
A tope.
Ja tocava.
Vam començar en Palau, que va ser a finals d'agost. Una festa
molt completa.
Molt, molt destacable, del Vallès Occidental.
Són 5 dies.
Que vam anar a tope.
Els vam experimentar tots 5.
Sí.
No ens va faltar ni un.
I llavors va arribar l'esperada festa major de Sant Feliu de Codines, la que m'atreviria a dir que és la millor festa major d'aquest país.
Bueno, va tenir el tancament just ahir, ja la trobem a faltar.
Sí, suposo que vosaltres esteu portant la ressaca emocional una mica malament, no? Va, és complicat tot això.
Va ser molt curta però intensa.
Sí, la festa major de Sant Feliu es caracteritza per ser això, eh? Breu, però...
Sí.
Complicadota a nivell... d'emocions, perquè n'hi ha moltes.
Sí, és molt intensa.
3 dies, gairebé.
Molt completa.
Sí. Hi ha temps per tot durant la festa major de Sant Feliu, malgrat que no t'ho sembli. Vale, ara ens hem anat una mica per les branques, però reivindicant sempre el final de les coses. Ja hem dit al principi d'aquesta secció que és molt complicat dir adéu. Bueno, almenys a mi se'm fa molt, molt difícil posar punt final en un text. Sempre jo faig una frase més i una més i punt i seguit i llavors punt i a part, però el punt final d'un text, a mi que m'agrada molt escriure, em costa molt posar-lo perquè sempre diria alguna cosa més o faria èmfasi en un altre aspecte o el que sigui. Però de vegades hi ha un límit de paraules, com en els textos de selectivitat, que són, crec que eren 125, mira, doncs s'ha de posar punt i final. I això, que he fet una metàfora ara amb els textos, es trasllada perfectament a la vida real.
És que si no et penalitza, si et passes de paraules. I quan es tanca una porta, s'obre una altra.
S'obre una finestra, no?
Exactament. Llavors, sempre és difícil dir adéu, però hem de començar a pensar que dir adéu també pot servir per tancar coses i...
Per dir hola.
Sí, dir hola i obrir unes altres.
Exacte.
Potser amb incertesa, potser amb por, però sempre amb ganes.
Exacte. Sempre agafar una mica d'entusiasme, com aquest setembre que ens està esperant. Vale, el setembre. El setembre podria ser un tema tabú, perquè hi ha nens que l'esperen amb bogeria per començar a l'escola.
L'escola.
D'altres que el temen, que no el poden suportar ni poden veure. I jo ara mateix no sé de quin grup de persones. O sigui, hi ha dos grups de persones. Aquelles que els encanta el setembre i aquelles que no el poden ni veure i que dormirien durant tot el setembre. Tu quina ets, Paula?
Jo sóc un mix, em sembla.
Crec que anava a dir el mateix, eh?
Sí, és que no puc decantar-me per una de les dues. Realment no, no puc.
Jo... Sí que recordo que quan anava a primària i a secundària especialment no podia suportar el setembre perquè volia que l'estiu fos etern. Però ara que he fet aquest canvi d'etapa i que jo ja he començat la universitat, sí que el necessitava el setembre per dir, hosti, cares noves, gent nova, un lloc nou, jo estudio a Barcelona, és que tot és diferent. I també em venia de gust, un nou inici, recuperar la rutina. Jo sóc molt noia de rutines, que a mi m'agrada doncs, tenir una hora de sopar, una hora de dinar, fer això, fer allò... I l'estiu, que també m'encanta, ho he de reconèixer, és més aviat improvisar. I ara aquí, i ara allà, i no sé què, i no sé quantos. Però, per això, jo també jo penso, sincerament, que hi ha aquests dos extrems, o un o l'altre. Però sempre hi ha excepcions que confirmen la norma i la Paula Jones seria una d'aquestes perquè estem just al mig. Ens agrada i no ens agrada. És, bueno,
és contradictori. També hi ha molta gent que creu que setembre és com gener. És un moment per dir, jo vull fer això i això i això, tinc aquests objectius, com començar de nou.
Com marcar hàbits, no? Fins i tot?
Sí.
I tu què creus, que el curs comença al setembre, o sigui, l'any? L'inici quan és, al setembre o al gener per tu?
Jo diria que són els dos, eh?
No, dir,
no, de veritat.
Mullat, per favor.
Jo em faig uns propòsits al gener i al setembre també.
Ah, doncs per mi no. Per mi l'inici de qualsevol cosa és al setembre. Jo em senyeixo molt al calendari escolar i al setembre comença el meu any i s'acaba a l'agost. A mi la nit de cap d'any de gener, no, és per sortir, evidentment, però...
Per sortir de festa.
No m'aporta res a nivell personal, diguem-ne, ara em va, nous objectius, nova manera de fer, nova persona... No.
Això ho fas al setembre,
sí,
eh?
Sí, jo al setembre dic, vale, ara vull ser així i faré tot això per aconseguir-ho. I vull treballar
propòsits
en això. Sí, exacte. I per això suposo que em deu agradar al setembre, perquè és un començament net i nou, no?
Sí, bueno, i quan ets petit perquè vols anar al col·le a veure els amics.
Sí.
No, típic, no?
Just això. I llavors, a la ciutat amb això de l'escola tenim uns quants debats. Per començar, aquest pot ser molt absurd, però realment treu el son a moltes persones.
Cuidado amb aquest, eh?
La llibreta de matemàtiques és de color vermell o blau?
Mateix vermell, ho sento. Estàs
no,
però... Ho sabia. Per mi, sempre ho ha sigut.
Mates són blaves, les mates són blaves perquè el color blau és molt quadriculat.
Ja, però la llibreta és vermella i després escrius en blau. Ah, aquí t'he pillat.
No m'has pillat. La portada ha de ser blava per les matemàtiques.
Per mi, blau i bastant blau fosc, llengües.
No, blau bastant fosc, allò que dius gairebé blau marí, és matemàtiques.
Bueno, és un debat.
I el vermell és les llengües. Les llengües són com més... Jo relaciono les llengües amb l'amor, fins i tot. I llavors l'amor és de color vermell.
Però t'has posat molt profunda. Jo dic mateix vermell perquè a la primària la meva llibreta era vermella.
Ah.
Però clar, jo tu...
Poc fonament, eh?
Te'n vas cap a l'amor.
No, però perquè, aviam, les llengües es relacionen sovint, evidentment, amb la literatura. El tema principal que aborda la literatura és l'amor. En qualsevol obra literària trobaràs l'amor, d'alguna manera o una altra, encara que no sigui el tema vertebrador. Sempre hi és. I llavors, l'amor és de color vermell perquè s'ha representat històricament amb aquest color i, per tant, les llengües són vermelles.
I les mates blaves, les calculadores són molt blaves.
Vale. Em sembla un argument absolutament vàlid. Doncs perfecte. Ja està, tema solucionat. Què més tenim de debats?
Una altra pregunta. Quin és el millor curs i, sobretot, per què?
Uau, nosaltres ara que els hem viscut gairebé tots, bé, obviem l'etapa de la universitat perquè ja no considerem escola, vale? Llavors, partim des d'infantil, primària i secundària i batxillerat.
Sí, jo incloc batxillerat.
Vale.
Hi ha molta gent, no m'incloc, diu que la millor etapa és el batxillerat.
Hosti, doncs jo crec que sí que m'incloc, eh?
Sí?
Per mi, la millor etapa de la meva educació ha estat el batxillerat. Malgrat que ha estat absolutament complicat,
molt dur.
Sí. Primer no tant, eh? Primer va ser molt més agraciat i agradable. Segon ha estat duríssim a nivell acadèmic, però a nivell personal jo trobo que són dels cursos que m'han fet més feliç.
No recordes quart com meravellós?
Vale, quart d'ESO va estar també molt bé, però perquè quart d'ESO no teníem gaires exigències acadèmiques, diguem-ne, i ens ho passàvem bastant
ja
bé.
Ja comences
a ser gran, no?
Sí.
A mi el que em passa és que m'agradava, sé que vaig passar-ho molt bé infantil, però el problema és que no recordo gairebé res. Perquè era tan petita que no...
Jo recordo sisè molt top.
És veritat, sisè a primària... És que veus, tot és al final de les coses!
Sisè és com quart, també.
Tot llueix el mateix, al final de les coses. Per què? Sisè és l'últim curs de primària. Quart d'ESO és l'últim curs de secundària.
I segon de batxillerat.
És l'últim curs de batxillerat. Tot ens porta el mateix, al final de les coses. I per això jo crec que com que saps que s'acaba, ho vius d'una manera diferent.
Perquè saps que ho trobaràs a faltar, no?
I llavors te n'adones. Primer de primària, vale, perquè és el primer, no és un bon exemple, però tercer de primària. És un curs que no et diu res.
No
et diu res, aparentment.
No recordo.
Exacte, res. En canvi, sisè, ja saps que se t'està acabant això de ser nen i d'anar a primària.
Que aniràs a l'institut.
Exacte. Et faràs una mica gran.
És especial.
Ho veus diferent. Secundària, passa el mateix. Quart d'ESO. Quart d'ESO és l'últim curs en què pots comportar-te com un nen sent un adolescent. M'entens? Llavors també ho vius diferent, perquè dius, va, ja ho rebentem tot i ho aprofitem.
I el viatge, també.
Sí, el viatge de fi de curs.
Que és el que hem dit abans. És amb tots.
Exacte, i això ho apreciem.
Sí, és un comiat.
I llavors, finalment, segon de batxillerat. Aquí sí que jo, especialment els últims mesos de batxillerat, els hem viscut molt intensament, diguem-ne, perquè sabíem que se'ns acabava, ja no la primària, la secundària, se'ns acabava l'escola.
Sí.
I ja aquí és on acceptes que t'has fet gran i que ja has de vindre's un adult perquè simplement seràs major d'edat.
I que tornarà al setembre i no hauràs d'anar al col·le.
Exacte, i no hauràs els professors de tota la vida, ni els companys, ni la taula on has assegut sempre. No. I aquí veiem la màgia del final de les
també
coses.
També m'agradaria afegir, no saps el que tens fins que ho perds, no? Perquè et passes tot el curs dient, estic farta,
mandra,
no puc més, no vull estudiar. I després trobes a faltar, home, no trobes a faltar fer deures, però estar a la classe...
Sí, absolutament d'acord.
Molt bé.
I llavors, hi ha una pregunta potser bastant estúpida que plantegen algunes noies principalment ara que comença l'etapa universitària, i és bolso o motxilla?
Aquesta pregunta per mi està bastant clara. Quan estàs a l'escola, és a dir, institut i batxillerat...
I primària.
Sí, primària, infantil fins i tot, motxilla.
Evidentment, és que no hi ha cap mena de dubte.
Motxilla.
I sense rodes, eh? Allò de les rodes jo no puc ni suportar. Que estàs a l'aeroport, és que no ho entenc.
És que es complica molt baixar escales amb
sí, exacte,
rodes.
No. Molt millor motxilla d'esquena, que no pesi gaire. També és veritat que quan els professors et posen molts llibres es fa una mica incòmode,
bueno,
però...
Bueno, i el bolso.
Vale, ara obrim aquest meló, perquè té la marinera amb el bolso, eh?
És cert que per la universitat jo m'agrada més el bolso.
Vale, perquè queda millor, simplement. Et fa sentir més gran.
Queda bé amb l'outfit, però també fa mal l'ombro, sí.
Ah, exacte. Llavors, desequilibra. Sempre tindràs amb una mica tort l'ombro.
Però la motxilla a la universitat et treu aura.
Vale, l'aura, això és un concepte que s'ha posat molt de mal al TikTok i que jo realment no sabria com explicar.
Et treu... Com ho diríem... Màgia, personalitat...
Sí, exacte, sí.
Bueno, no sé, però a més la motxilla, com vas darrere a la universitat...
Quan agafes transport públic és més complicat...
Has d'anar amb compte anar... amb les pertenences.
Correcte, correcte. I ja està, no tindríem cap altre debat. Bueno, sí, quina assignatura la teva preferida, primària?
Primària...
O a secundària, com sigui.
Bastant típic, diria, educació física.
A mi m'agrada molt plàstica.
A la primària m'agradava música. Tocar la flauta.
Uf, a mi no, eh? La flauta va ser horrorosa, eh? Va ser una de les pitjors etapes de la meva existència.
Què dius?
Sí, no, perquè no em feia por, em feia por tocar la flauta. No he estat mai una dona de música, no.
A mi m'agradava fer els recitals de Nadal.
Els concerts aquells.
O el dels Beatles.
Cert, la Hey Jude me la sé de pe a pa encara. Però a mi l'assignatura de plàstica. Perquè trobo que, en general, en el sistema educatiu no es fa gens d'èmfasi en les assignatures més artístiques i d'humanitat. Estan banalitzades, no se'ls dona la importància que des del meu punt de vista mereixen. Perquè, evidentment, és important fer matemàtiques, llengües i naturals i tot el que calgui, eh? Però trobo que per desenvolupar la persona, com a si l'alumne, penso que és molt important abordar aquests temes més d'humanitats. Però ara aquí entraríem un altre debat, que les ciències socials i d'humanitats estan molt infravalorades. Tema que avui no abordarem perquè ja ens estem passant, però un altre dia és un tema de debat. Perquè jo, totes dues hem fet el batxillerat social... I hem rebut una de comentaris per fer aquest batxillerat, que no és ni mig normal, eh?
Molt odi cap al social,
exacte.
Molt odi. He de dir que jo quan era petita no m'agradava la plàstica perquè sentia que et posaven nota a les teves habilitats plàstiques. Clar, jo no sabia dibuixar.
I és molt subjectiu a l'art. Molt, eh?
Doncs si no sabies dibuixar et posaven mala nota.
Molt bé. I ja no diríem res més d'aquest final de les coses, així que com qualsevol altra cosa, aquesta secció també... Toca el seu final.
Sí, diem adeu a la secció, diem adeu a l'estiu i diem hola a aquest programa.
I aquest setembre que comença i que en tenim moltes ganes, aquesta tardor que ens espera.
Així és. I també hem dit adeu últimament a la Festa Major de Sant Feliu de Codines.
2024.
Del 12 al 15 de setembre, l'hem gaudit molt, però ja s'ha acabat.
I què destacaríem d'aquesta Festa Major?
Jo no l'he viscut, destacaria la cursa.
Sí, sempre és un clàssic, no?, de Festa Major, la cursa.
Sí.
També el concurs de dibuix, els correfocs, el de sempre, les barraques... Però, especialment de novetats, en tenim dues que a nosaltres ens han agradat molt.
Sí, quan estàvem allà vam dir, això ho hem de comentar perquè ens està agradant molt.
I què és, Paula?
La nit del Canet.
Què és això?
Un petit concert al que vam assistir. Bueno, petit no, eh?
No, va ser un concert monumental.
Dues hores, em sembla, que va durar. I va ser espectacular. Com ja hem dit, ens encanta el Canet Rock. Per tant,
i la música catalana, especialment.
Sí, la nit del Canet ens va transportar directament al Canet Rock.
Exacte, era una banda de música que feia versions dels grups més típics de Catalunya. Bueno, que canten en català. Els Catarres, Charango també va cantar.
Oques Grasses.
Sí, què més? Búhos.
I els Tiets.
Exacte.
I van acabar amb els Tiets.
I anaven fent barreges i... Va estar a nosaltres ens va agradar
moltíssim. Ens va agradar molt. Era molt variat i molt animat, eh?
Sí, molta marxa
tenia
això. Molt animat. Sí.
Ens vam divertir molt.
Repetiríem, l'any que ve, així que si l'Ajuntament ens està escoltant, La banda La Nit del Canet seria...
Sí. I em sembla que van comentar que eren com un grup emergent o així.
Sí, van... Què van dir? Fa un any o alguna cosa així?
Sí.
Sí, 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 molt nous, però molt bon fitxatge.
Molt divertit. També destaca el joc de la pastanaga, que no el vam poder gaudir.
No, és veritat.
Però ens han dit que va estar molt divertit.
Sí, el nom en sigui, i et dibuixa una rialla de cara, eh? I finalment, a nivell de novetats, ens agradaria molt donar importància al punt d'aigua.
Què és això, el punt d'aigua?
Vale. Arreu de les barraques i de tot el territori, bueno, l'espai que s'usa per la festa major, s'han instaurat, temporalment, òbviament, diversos punts d'aigua. Per què? Malauradament, cal acceptar que durant la festa major la gent beu bastant.
L'alcohol deshidrata.
I l'alcohol deshidrata una barbaritat. No, no et pensis que per ser una beguda t'hidratarà gens ni mica.
No.
I llavors doncs, ha estat una molt bona pensada això de posar diversos punts d'aigua on hidratar-se, perquè, si, més no, per equilibrar una mica el teu organisme. Així. I nosaltres ho hem agraït personalment, perquè a les 4 del matí teníem una set que...
S'agraeix moltíssim. Sí. Trobes el punt d'aigua, a més, era cridaner.
Sí, era de color blau, molt ben fet. Sí.
Destacava i s'agraeix molt.
Sí,
molt.
Sí, sí, sí. Més gratis, tot perfecte. I llavors també volem, finalment, destacar la campanya que s'ha fet a nivell de poble, que diu, si veus, no hi veus. Si veus amb B alta, no hi veus, amb B baixa, que és un... una homofonia, perquè sona igual, vale? I ens ha agradat molt, perquè aquests són uns cartells que s'han dibuixat i que estan repartits per tot el poble, en què diu...
Fes salut per festa major, amb l'alcohol tingues vista, menges més, menges millor, l'accés et pot tombar la festa.
És molt correcte. Ens ha agradat molt aquest cartell, senzillet, en què s'indica que hi ha un punt de salut i un punt d'aigua, que ja hem destacat anteriorment, i trobem que... és important posar els peus a terra.
Buscar conscienciar una mica la gent a que ho passin bé, però sempre amb responsabilitat.
Exacte, amb moderació, si més no, sí. Vale? L'alcohol sempre amb moderació. I és important no deixar-se endur per la follia d'una nit massa moguda, perquè a la festa major és cert que tenim les emocions a flor de pell i ens deixem endur per tot.
L'eufòria.
Exacte, com canta el Joan Dausà. Molt bon artista molt català, que també ens agrada recordar. I ja està. Malgrat això que estem insistint molt en que hem gaudit molt la festa major de Sant Feliu...
Ho hem passat molt bé.
Hem d'acceptar que hem trobat a faltar una cançó en particular a les barraques.
I és un tema que ens agrada molt i no l'hem sentit cap dia.
Cap dia. I que s'ha posat molt de moda aquest estiu. De fet, m'atreviria a dir que és una de les cançons de l'estiu, juntament amb la Marina Estamorena i la de Si antes no te hubiera conocido, la Carol.
Sí, aquesta sí. També, gràcies també a les xarxes.
Sí, tot és efecte TikTok i microtendències d'aquestes que... toquen l'èxit en un moment i que també t'he de dir que desapareixeran en aquest mateix moment.
Sí. Us convidem a escoltar-la i...
a gaudir-la.
Analitzar molt bé la lletra.
Aquesta és més senzilleta, eh? Però, si supieran, de Diles i Serco.
Y hoy, otro día en la plaza del pueblo tirado, esperando a los niños para ir a beber. Me han dicho que son las fiestas de tu pueblo y no te conozco, ya tengo ganas. Yo que aún arrastro la resaca de ayer, pero me puede lo de verte bailar. Está sonando la música de fondo y les meto prisa que le quiero tirar. Entramos juntos pero poco ha durado, me he quedado solo pero pido paséis. Veo una niña que está a mi lado pidiendo y se ha vestido con ganas de pasarlo bien. Me enciendo uno y me pide fumar y yo le digo solo me quedan tres. Pero en tu caso ya haré una excepción si la próxima canción te la bailas conmigo. Me dijo una nada más, vimos todo amanecer. Tú acabaste con mi chaqueta, yo pidiendo cigarritos pa' fumar contigo. En un bordillo la plaza, los pajarillos cantando. Y sabiendo que esto se acaba, mi corazón cantaba algo como lo, lo, lo. Tu olor al despertar y no conocía eso de echar de menos. Miro las mil historias que colgué ayer, pero solo he visto enteras las que estoy contigo. Y el color del café me recuerda a tus ojos brillando, mirándome a mí. Y mis colegas me están preguntando lo que hice ayer. Y si supieran que descubrí
fuera por mí, me habría quedado en ese bordillo junto a ti sentado para toda la vida, para toda la vida. Y si fuera por mí, me habría quedado en ese bordillo junto a ti sentado para toda la vida, para toda la vida. ¿Cómo es? Oh.
Una peça brillant, no?, al cap i a la fi.
Boníssima.
I que hem trobat molt a falta, destaquem.
Sí, ens hagués agradat sentir-la.
Malauradament ja estem arribant a la recta final d'aquest primer programa i arribem a la nostra triple recomanació.
Us farem ara unes recomanacions començant per futures estrenes.
Vale. A nivell cultural hem de destacar que ja s'ha estrenat aquest de passat 6 de setembre la pel·lícula El 47, que ja està als cinemes i està dirigida per Marcel Barrena. Hi apareixen actors i actrius destacats com Carlos Cuevas, el de Merlí, Clara Segura o David Verdaguer. També, aquest 25 de setembre, s'estrenarà la segona temporada de La Travessa, a 3CAT. Un programa d'excursionisme, muntanya, certament també hi ha bastant reality, presentat per Laura Escanes, i que jo estic molt contenta de veure, perquè em va agradar molt la primera temporada, i crec que aquesta segona serà encara millor.
L'esperem amb ganes.
Molt bé, ara sí, la triple recomanació. Paula, quin llibre ens recomanes?
Comencem pel llibre, que es titula La verdad sobre el caso Harry Quebert, de l'escriptor Joel Dicker. Qui va matar a Nola Kellerghan és el que volem descobrir amb aquesta història, de la qual no explicarem més perquè no volem fer spoiler, mare ser llegida. Bàsicament, tracta d'un escriptor que visita el seu mentor, qui el va animar a escriure, i descobreix que aquest va tenir una relació secreta amb una noia que és morta. Poc després, a Harry, el seu mentor, és arrestat i acusat d'assassinat quan troben el cadàver d'aquesta noia al seu jardí. Llavors, el Marcus, l'escriptor, comença a investigar i escriu un llibre sobre el cas perquè intenta demostrar que el Harry és innocent i molts, molts secrets dolents surten a la llum. En el meu cas, és el primer llibre que llegia aquest autor, ara ja n'he llegit molts més, i em va agradar moltíssim. És un thriller addictiu, envendint-se molt dins dels personatges i té molts girs inesperats que em van fer que no pogués parar de llegir fins a acabar-me'l. I tot i que està escrita a tres temps, és molt fàcil seguir el fil i felicito l'autor perquè està molt ben construït.
Molt bé. A nivell de pel·lícula volem fer èmfasi, com si no se n'hagués fet prou ja tots els diaris i mitjans de comunicació, de la gran pel·lícula de Dani de la Gorter. I no, no és Barcelona nit d'estiu, com tots deveu estar pensant, sinó que és La Casa en Flames, Casa en Flames, de fet. Aquesta pel·lícula encara es pot veure al cinema i tant la Paula com jo la vam anar a veure a l'agost i ens va deixar... Bé, ens va posar la pell de gallina. De fet, una altra fricada de les meves, vull destacar sobretot que al final de la cançó hi apareix una cançó de Manel. I llavors això encara la fa encara molt més especial del que ja és. Però us la recomanaríem molt aquesta pel·lícula perquè ara ja crec que deu ser ja els últims dies que està al cinema perquè deu portar tot l'estiu, no ja?
Sí.
I val molt la pena. Explica les misèries que es poden produir dins d'una família pels diners, per l'herència. I també reflecteix molt realment la realitat de les complicacions, dels problemes, de les relacions humanes.
És molt genuïna.
Sí. I com acabem, Paula?
Acabem amb la recomanació de la cançó.
Molt bé, hem insistit molt en el final de les coses, de fet podríem titular aquest primer episodi com El final de les coses,
sí.
Però què passa? Com ha dit la Pol abans, quan es tanca una porta s'obre una finestra.
Així és.
Al contrari. Molt bé. I això dona pas a nous inicis. Aquest setembre, la tardor, nou curs, nova escola, nous companys, tot el que hem dit.
Aquests inicis ens poden fer por perquè no sabem ben bé com aniran, bé o aniran malament, no ho sabem.
Ni tampoc si ens en sortirem.
Però és important saber que els hem de agafar amb moltes ganes i molta motivació i vagin bé o vagin malament amb una filosofia positiva.
Exacte. De fet, jo crec bastant en això del manifesting, que també és una altra tendència aquesta de TikTok, que s'ha posat molt de moda i que consisteix a simplement pensar o dir o el que sigui, meditar fins i tot, com vols que succeeixin les coses, i des d'una perspectiva sempre positiva, òbviament, perquè dubto que ningú vulgui que les coses li vagin malament. I això té molt a veure amb això d'aquests petits inicis. Jo, per exemple, vull que el curs vagi molt bé i que la universitat m'agradi i la carrera també. I amb tot això volem citar un dels nostres grups preferits,
Morat,
de la Paola i meu, que no és pas català i que és Morat.
Ens agrada molt i té cançons que sempre ens fan sentir identificades.
Sí.
I aquesta és idònia per aquest moment perquè es titula A dónde vamos, no?
Incertesa,
es fa
no?
una pregunta, cap a on anem?
I això defineix molt bé l'inici de totes les coses.
Us deixem amb la cançó i esperem que us agradi molt. Gràcies per haver-nos escoltat i ens tornem a veure d'aquí 15 dies.
Exacte. El deliri de Paula Robledo i Martina Codina a Ona Codinenca.
Recuerdo verte de perfil. Perdona si no fui sutil. Era verano y yo moría de sed. Cuando te vi solo quise beber, beber de ti, de ti, de ti, emborracharme así de ti. No hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte. Y no sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño te di que te amo. Te he estado buscando por más de mil años y tú respondiste. ¿A dónde vamos? Contra las apuestas aquí nos quedamos, viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste. ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor a primera vista. No dejo de mirarte ni un segundo. Cuando tú estás desaparece el mundo. Mejores noches yo no creo que existan. Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti, de ti. Emborracharme así de ti. Porque no hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte. No sé, no sé, fue el destino, fue la suerte.